Bé, diu Francesc Canosa, a Catalunya no acaba la Panadella, que els catalans estem atrapats a dins d'un capítol de Barri Sèsam. Vivim a un país que no coneix ni vol conèixer conceptes tan bàsics com d'on venen les pomes que ens mengem per berenar o la llet que cada matí barregem amb el primer cafè del dia. Paradoxalment, aquesta podríem dir que és la mare dels ous. I és que des de fa unes setmanes la pagesia catalana, cada dia més escanyada, més eixuta, ha omplert, com ja sabeu, doncs, autopistes i carrers de tractors perquè els de ciutat finalment doncs, ens adonem de la magnitud d'aquesta tragèdia agrícola que posa en risc el futur del nostre país, el futur de tots, vaja. Avui, per parlar-nos dels reclams de la pagesia catalana recollits magistralment al llibre Catalunya no acaba la Panadella, és un goig saludar avui el seu autor, el periodista, guionista i escriptor Francesc Canosa. Què tal, Francesc?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquest Catalunya no acaba la Panadella, de fet, es va començar a gestar tot just fa un any, al febrer del 2023, amb aquella primera gran protesta de la pagesia catalana, de fet, aquella mobilització a la plaça Sant Jaume, i un manifest que, si no m'equivoco, has llegit tu mateix.
Sí, és que ara que estem en aquesta situació com pràcticament nuclear, dius, no, això ja ve d'un any, però és que ve de molt abans, i per exemple, aquell dia, així comença, no? Quan estava parlant amb un pagès i ve aquella dona corrent afuada, mudada, i ens pregunta on són els tractors, i diu, no, no hi ha tractors. Clar, van venir persones, i la gent vol veure tractors, vol veure espectacle, i venen persones, i clar, moltes vegades en aquest país, tal vegada les distàncies físiques, tal vegada algunes només, en algunes infraestructures i algunes zones, s'han escurçat, però les mentals no. I aquest és un dels principals problemes que tenim. Per tant, el problema que tenim ara no ve de l'any passat, ve de fa molts anys, que la sequera no és d'ara. I per tant tenim un problema de país perquè no veiem absolutament tot el país. Llavors, clar, és que fixa't, perdona'm, m'haureu de frenar, però fixa't ara, que tenim un dels grans espectacles ja a nivell mundial, que és tot aquest Baix Segre, aquest downtown del Baix Segre, tots aquests pobles, que estan florint. Els fruiters. Clar, fa 4 anys que ens n'hem adonat que florien, perquè abans no florien, no? Yeah. Clar, d'any no florien. Per tant, tenim un problema de mirada. Jo sempre dic que Catalunya té un problema oftalmològic, no? Que Barcelona és estràvic, a vegades mira Madrid, a Barcelona, Nova York, i a comarques moltes vegades s'és miop. Per tant, hem d'anar al cal oftalmòleg.
Per què no ens ho fem mirar, això de la vista? És a dir, per què no veiem aquesta realitat que dius tu? Per què creus?
Per una raó molt senzilla, que s'enfada molt la gent, vol dir que, per tant, diguem-ne, fem forat, perquè hi ha un analfabetisme existencial. Tenim un problema enorme, jo ho he dit moltes vegades i ho dic, em sap greu, és a dir, Catalunya és una gran fàbrica d'analfabets existencials i on n'hi ha més, per un tema de quantitat, és a Barcelona. I analfabet existencial senzillament vol dir que les persones no saben anar per la vida. I no vam quedar durant la pandèmia que una poma d'un pagès era més important que la pilota d'un futbolista? Ara descobrim que amb aigua es fa tot. És que, és que un vista que es fa amb aigua? Sí, també un tub de PVC es fa amb aigua. Sabem que hi ha multimilionaris a... sobretot d'altres zones del món, que estan a comprar a cop de talonari zones regades de tota Europa. Perquè això no ho sabíem, no? Clar, quan ens mengem, la gent li encanten els nuggets de pollastre. Però que no són cadàvers de pollastre, com dic. Home, no volem saber la veritat. Jo crec que hi ha molta gent que no vol saber la veritat i vol que li donin la raó. I aquest és un dels grans problemes, que posem la merda sota l'estora i, per tant, els grans problemes després entreposem. I, per tant, ens n'adonem que hi ha persones, que hi ha pagesos, que hi ha sequera, que fem menjar. Com? Que la indústria agroalimentària és el 20% del PIB de Catalunya? Que nosaltres podem ser sobirans alimentàriament? Ui, que és important la pagesia! Perquè abans no era important. Ui, que viu gent aquí? I, per tant, a més, molt greu, perquè crec que s'atempta contra un dels principis democràtics de les societats. I és que a Catalunya hi ha un problema d'intransigència territorial, on es creu que una persona, perquè viu a grans ciutats o a grans àrees metropolitanes, té més drets i té més valor que altres persones. El que s'ha dinamitat és una paraula que la gent no entén. Respecte.
Perquè tu creus... A veure, hi ha molta gent, Francesc, que et diu això, que a l'escoltar-te, al llegir-te, que ets crític amb Barcelona. Tu amb què ets crític?
Amb Catalunya. És que el problema de l'analfabetisme existencial no és només a Barcelona, és a Catalunya. Hi ha una quantitat de gent als pobles que no tenen ni punyetera idea del que passa al seu poble. No, és un problema d'analfabetisme general. En un món on és dual, el món és dual. Estàs quarterat. Hi ha dues educacions, hi ha dues polítiques... És a dir, ja hem d'acceptar aquesta realitat, no? Com deia, sempre cito Sant Agustí, la realitat és la que és. I, per tant, neguem la realitat, i quan neguem la realitat tenim un problema. Què vol dir negar la realitat? Que aquí hi ha una porta. Jo puc tenir debats metafísics si hi ha una porta o no, però si la intento traspassar, segurament no la traspassaré. I això és el que passa des de tots els punts de vista. Jo això ho explico quan el 2006 a Pons ja vaig començar a descobrir un fenomen que és que en un petit baret magnífic que hi ha, la gent veia al meu costat que començava a refusar llonganisses. I dic, què li passa al cambrer? Diu, ui, diu, això és el més normal. Diu, no els agrada el gust. Ja no estan acostumats a la naturalitat. I, per tant, des d'un punt de vista... Clar, és que el menjar... Som el que mengem. Mm. Vull dir, per tant, no sé... què menjarem? Cables coaxials? És a dir, jo crec que de moment no podem menjar cables coaxials des d'aquest punt de vista. I, per tant, hi ha una paraula molt important. Respecte. Molta gent del país, no del territori... Que aquest, això és que aquí tenim un problema. O sigui, mai s'ha dit país. Agafeu l'obra de Josep Pla, traieu la paraula país, que la deu repetir com 4.000 milions de vegades, i poseu territori. Jo, a casa meva, sempre he sentit a parlar de país. Els d'aquell país, per parlar dels de la muntanya, per parlar dels de la Segarra, no? És a dir, som un país coca de recapte. És a dir, per això jo dic, és que això ja ho teníem, aquest reequilibri territorial i emocional ens l'han petat. És a dir, el Canal d'Urgell, quan citaves a l'inici, és que l'any passat va descobrir la gent que tenim una de les obres més importants
fetes al moment. I per què la menys tenim?
Doncs, tenim molt... De quant temps tenim? No? Tenim moltes explicacions, perquè Barcelona té un problema... Ai, perdó, Barcelona, Catalunya té un problema molt clar, que sempre viu amb un coitus interruptus permanent. La nostra història política, econòmica i social sempre s'ha vist interrompuda i sempre hem tingut que recomençar. Per tant, jo sempre dic, més que una nació, som una resurrecció. I, per tant, sempre ens veiem oblidats a fecundar de nou. I, per tant, aquesta línia de continuïtat que tenen els grans països... Nosaltres no la tenim. Mira, un exemple molt clar. Els nord-americans, el cowboy és mitologia. Anuncis de tabac, pel·lícules, etc. Superman cau en una granja d'Arkansas. Aquí, un pagès, que seria el similar del cowboy, és un ruc, un ignorant, etc. Quan jo dic, perdoneu, la pagesia i els pagesos són l'avantguarda perquè tenen el wifi clavat amb la terra, amb els problemes de la terra, que no són problemes d'aquí, que són problemes mundials. Nosaltres tenim els cool hunters realment, els detectors de les problemàtiques, i els ignorem, els refusem, etc. I aquí hi ha una problemàtica, clar, com és possible que als Estats Units els pagesos, els cowboys, siguin mitologia, siguin narració, siguin explicació, i aquí els menys tenim. Quan jo sempre dic, què és el que ha fet la pagesia? La pagesia ho ha fet absolutament tot. Sense pagesia no hi ha Canal d'Urgell. Sense pagesia no hi ha Canal Segarra-Garrigues. Sense pagesia no hi ha aliments. Els préssecs, els millors... No ens omplim la boca des de molts punts de vista, la carn, etc. I per què neguem aquest procés de realitat, aquest procés de substitució? I això ha arribat a un extrem, per tant, no és un problema català, no és un problema de Barcelona, sinó que és un problema mundial. I per això jo dic, que en aquests moments ens trobem que Barcelona ha tornat a les muralles, és una ciutat emmurallada que no veu el més enllà, i que és una ciutat molt més analògica que no digital. I per què és analògica? Perquè hi ha una Catalunya digital que sap captar les palpitacions i els senyals dels temps. I hi ha una Catalunya que no passa per Barcelona. I això és el que no ens n'adonem. El futur ja no es construeix exclusivament i només des de Barcelona. El futur es pot construir des de qualsevol punt de vista. Per això parlo jo molt dels horitzons. On és l'horitzó? Si tu et plantes a la Panadella, on és? A l'esquerra? A la dreta? Al nord o al sud? Com és que hem fet de la Panadella, que és un pas des dels romans, una via comunicativa, una frontera mental? És que la Panadella està tot...
Però, mira, Francesc, això està bé. Pels oients que potser és que potser no saben què és la Panadella...
Bueno, doncs ja tenim un problema. Per què? Doncs te l'explico molt clarament. Perquè són ja les conques del Segre i el Llobregat. Totes les variants dialectals. Ja la fita de Barcelona, Tarragona, Lleida. Conflueix absolutament tot. Ha estat el camí des dels romans. Hi ha una cosa molt curiosa. Molta gent ignora que nosaltres teníem una monarquia. Jo sempre explico. Fa uns anys que hi havia gent aquí que volia una república. Bueno, doncs que ja teníem una monarquia. I la segona persona més rica i poderosa després del rei de Barcelona... està de Balaguer. I, per tant, la Panadella, que és la A2 d'ara, quina casualitat que quan passes la frontera canvia l'asfalt. Que és unes muntanyes russes absolutament mortals, apedaçades! És que ho marca totalment. Escolta, la línia de tren de Barcelona a Manresa-Targa, 3 hores, com al segle XIX, com la revolució industrial.
Passaven els indios, sí.
Clar, per tant, aquí tenim el camí del blat. És a dir, nosaltres som conscients realment de que on hi havia una via comunicativa, ara hi ha una via d'asfalt mortal, absolutament letal, des de tots els punts de vista, que negue les comunicacions, negue totes les interaccions físiques i mentals. Nosaltres som conscients que amb el triangle que va de Barcelona, Targa, Cervera, Mollerussa, Lleida, viuen 400.000 persones i que són un micro DF. amb milions d'interaccions cada dia. Nosaltres som conscients que Catalunya ha canviat. La gent no és conscient que els pagesos estan connectats a internet, que Amazon porta paquets a les masies. Hi ha molta gent que no es concentra en alfabet existencial.
Francesc, en quin moment creus que ens hauríem d'emmirallar, si és que ens hem d'emmirallar per tornar a viure en una Catalunya íntegra?
Uh-huh. En quin moment històric?
Sí.
En el drama en comunitat. Molt senzill, perquè, diguem-ne, on no hi havia res, es va fer tot. La Mancomunitat de Catalunya és la primera pedra de la Catalunya-Estat i Estat del Benestar des de 1714. És el que va dir el president Prat de la Riba. Tots volem per Catalunya un cos d'estat. I aleshores van arribar, per exemple, el telèfon, on va arribar primer va ser a Balaguer, la primera central telefònica. I, per tant, tots els pobles havien de tenir un col·legi, una central telefònica. L'escola pública és la base d'ella, des de tots els punts de vista. Per tant, hem de tenir una... Era una Catalunya digital. Eren píxels, apareixien tot de bocins. Per això jo parlo de la Catalunya coca de recapte diversa, variada. Però això està en antagonia, amb que no tot arreu hi ha d'haver de tot. Jo no, o sigui, això és políticament incorrecte, però m'és igual. No a tot arreu hi ha d'haver universitats i facultats. No a tot arreu hi ha d'haver poliesportius polivalents. Per què Lleida no és una gran indústria des de tots els punts de vista del que és la indústria agroalimentària? Però no només a nivell de ciència, a nivell comunicatiu. Com comuniquem els nostres aliments? No en tenim ni idea de com comuniquem la nostra... Els americans en saben. Clar, és que per què no agafem els exemples que ja tenim? Per tant, és a dir, nosaltres sabem que fa un segle vam enviar gent als Estats Units de Califòrnia perquè allà van descobrir que hi havia una cosa que jo li dic l'or dolç, que és la fruita, la van portar cap aquí? Això ho sabem, tot això? Nosaltres sabem que fins fa 4 dies Lleida produïa el 90% de la fruita dolça de l'estat espanyol? Nosaltres sabem tot això? Ah, és que això no és important. Llavors, per tant, què és important? Per això jo parlo moltes vegades que més buida és Barcelona. No hi ha una Catalunya buida, hi ha una Catalunya plena de persones. El que passa és que aquestes persones no es veuen. I per això jo dic que hi ha formigues, però no hi ha formiguer. Hi ha persones al nord, al sud, a l'est, a l'oest, que fa coses interessantíssimes. Però aquestes persones, com les formigues, que porten menjar al formiguer, no saben en quin formiguer. Estan desorientades, no hi ha GPS existencial. Hi ha més Barcelona buida que no Catalunya buida.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauria mort de fam. Jo no canto per la veu.
Clar, el llibre menciones el Carràs, sí. La pel·lícula de Carles Simón. I és que el Carràs té cruïlla de moltes idees, sobretot la d'aquesta Catalunya rural que entre tots estem deixant morir. Està tocada de mort, creus, Francesc? O creus que encara és possible de poder-la reanimar?
No, és moribunda. És com la paraula sobreviure, és una altra manera de viure. És a dir, per tant, no, nosaltres, el Carràs, és que jo fa un capítol que comparo el Carràs amb Suro, és que el Carràs és un rèquiem de la mort. Escolta, jo com a periodista estava als anys 90 rodant les places plenes d'immigrants del Carràs. El Carràs no, només es podia fer ara en aquest moment. Per això hi ha un problema. Fa uns anys no podies explicar allò. La realitat és tan bèstia que no hem tingut capacitat per explicar-la. Però és que el Carràs és un món que ja està mort. És a dir, és que a mi em fa gràcia perquè la gent llegeix el Carràs i parlo, no parlo cinematogràficament, sinó que estic parlant com una pel·lícula, a més una pel·lícula que té una voluntat molt realista. Allò està mort, hi ha molta gent que està descobrint allò. Ah, és que això existeix. Bueno, clar que existeix, però això seria impossible. Per això jo parlo també de valors. O sigui, jo sóc de les darreres generacions que vam anar a collir fruita. Avui és impossible que els joves vagin a collir fruita. Llavors, què estan fent? Consumint? Clar, avui és impossible, per tant, no, és a dir, doncs aquí ja tenim un problema de manca de valors, i això té a veure, no, és que, no, perdoni, què fa un jove dels pobles, dels 14 als 18 anys? No sé, consumir, donar toms absolutament, perdoni, no va així la cosa. I això ho sabem tots els que ens hem dedicat a la... Escolta, jo als 18 anys me'n vaig anar a treballar a la mañana, vull dir, no sé, què vol que li digui? És a dir, per tant, aquí hi ha també un tema de valors, de capgirar, de catitomba, absolutament. On hi ha vides a l'altra pel·lícula, és a Suro. A Suro, que passa precisament a l'Empordà, a Darnius, o sigui, destral en mà. És a dir, el Carràs ja està, no tinc res, no tinc mans per collir el que ja no hi ha a l'arbre.
Que seria aquesta la reflexió.
Clar, ja no tinc res, i per tant, diguem-ne, aquí se m'obre tot un escenari que és molt complex. Per tant, el que jo tracto de dir és que segurament Catalunya està un divan, estirada, i per tant, com que sempre és hamletiana, haurà de decidir. No decidir és decidir, perquè si no decideixes tu, decidiran per tu.
I qui haurà de decidir?
Doncs mira, faig una reflexió que me l'ha fet altra gent arran de la metàfora aquesta que faig servir de les formigues. Clar, jo comparo Catalunya amb les formigues i els dinosaures. Són del Cretaci mitjà, són coetanis, eren veïns, però els dinosaures forts i poderosos s'han extingit. Les formigues petites, aparentment pusilànimes i dèbils, degut a la seva energia del formigueig, continuen vives. Però certament hi ha un problema, i és que segurament algunes d'aquestes formigues hauran d'assumir capacitats de lideratge. I aquest jo crec que és un dels problemes. És a dir, el país no té direcció, té direccions. I quan jo dic que el país té un problema oftalmològic, vol dir que el problema ha de mirar amb dos ulls. I, per tant, Barcelona i el que és Catalunya han de poder dialogar. I, per tant, jo el que reclamo és un diàleg absolutament bidireccional. Des de la metàfora de l'A2, on l'asfalt canvia, on no podem anar amb tren, fins a la manca de respecte. Fins que no hi hagi aquesta bidireccionalitat, assumint que necessitem una capital de Catalunya forta, poderosa, però Barcelona ha dimitit de ser la capital de Catalunya. Ha dimitit. I, per tant, hi ha un país... Per primer cop a la història, jo crec que Barcelona té possibilitats de perdre. De perdre, vull dir, Barcelona és gran, creix, però Barcelona es buida. Si no, pregunteu-vos per què hi ha un èxode, no només físic, mental i depressiu dels barcelonins. No poden continuar vivint en la seva ciutat. I tot no explica els problemes econòmics. Hi ha un estat mental que fa inhumana la ciutat, que la fa que et costi trepitjar, que l'aire sigui respirable i no és només la contaminació. És una ciutat que s'està buidant, que s'està espoliant. Feu-vos una pregunta, per què ve la gent a Barcelona? Molt senzill. El que va fer gent fa més d'un segle, Gaudí. Això és singular i únic. I, per tant, ens ho estem venent, ho estem espoliant i ho estem portant al mínim expressió. I ara, aleshores, és quan vindran la gent i ens ensenyaran com es fa pan tomate. I ens diran, sí, no, els el van inventar allò i els catalans seran els primers que compraran aquell pan tomate, no?, que es feia fa 4 dies amb un pinzell. Per tant, ens estan venent tot. Ens estem creant una mena de simulacre quan nosaltres tenim la realitat i tenim la naturalitat.
Catalunya no acaba la panadilla és el nou llibre del Francesc Canosa i la seu escoltant, un llibre que és un compendi de grans titulars, també la seu escoltant, d'aquesta prosa teva tan incisiva que alguns consideren molt encertadament inabastable, que expressa, doncs, Francesc, molt bé el que molts catalans sentim, veiem, percebem, però no sabem destilar en paraules, com ho fas tu. Quina d'aquestes, no sé, escolliries per convertir també ara mateix amb el que estem vivint en aquest crit de guerra per tornar a fer reviure aquest orgull que parlaves i també aquest esperit català?
Molt senzill. Nosaltres tenim un problema amb l'orgull. L'orgull és una paraula que, si vas al diccionari, té dues excepcions, i els catalans, com sempre, l'agafen en la dolenta. L'orgull és el sentiment legítim d'estima per les coses que fem bé. Jo sempre cito la dita pagesa, la pitjor collita és no sembrar. Per tant, per collir orgull s'ha de plantar orgull. Els països capdavanters, des de tots els punts de vista, tenen orgull per les coses que fan bé. Nosaltres no tenim orgull. Jo tinc orgull, és a dir, una de les coses que vaig descobrir, orgull que el que han fet els meus avantpassats, no sempre dic el mateix, vull dir, nosaltres hem posat els morts, jo he posat morts, és a dir, bàsicament perquè Barcelona tingui aigua i tingui electricitat. Per tant, diguem-ne, orgull. Poques vegades en la història dels pobles i les petites ciutats d'aquest país, tan poques persones han donat tant a tants milions de persones. Això és una història fabulosa. Les grans nacions farien pel·lícules, serien, diguem-ne, crearíem narracions, formarien part del nostre imaginari. Nosaltres no. Nosaltres és allò que cito, aquesta Catalunya iceberg enfonsada, congelada, tot i ser real. Aquest país que està sota la taula, que pique però que no es veu. Ens amaguem. Ens amaguem. Ens falta ser Superman. Ens fa falta ser Superman, que és periodista, per cert. Que no és...
Home,
i cau en una granja de pagesos. És que, a veure, per què ho fan això els americans? Per què això ho fan els americans? I nosaltres, pam, pam, pam. Nosaltres, bueno, el nostre Superman és el Patufet, que surt volant del bou. Però, per tant, ens falta orgull. Orgull, orgull, orgull. Orgull.
Aquest seria el clam.
Central nuclear d'orgull.
Va, anem acabant, perquè hi ha moltes coses a Catalunya que no s'estan fent bé, però tu demostres el teu llibre. Deixa-m'ho dir, que entre línies s'hi destila optimisme.
Sí, totalment, sempre. No, és que, perdó, nosaltres som fills d'un present continu i d'un gerundi existencial. L'únic que dic és que nosaltres som una escala, som uns graons. No podem dinamitar l'escala. Estem en contra de la Catalunya rotonda, que no saps per on surt i alenteix el pas. Volem una Catalunya que s'enlaire. És a dir, defensem això. Per això dic, hi ha formigues, està ple de persones! Està ple de persones! Hem de fer allioli de país.
Allioli de país.
És clar, si ja tenim les persones, és que les tenim, no les hem d'inventar. La intel·ligència artificial no la necessitem per crear persones. Tenim intel·ligència humana, que és fabulosa. Mm.
I aquesta barreja com la fas tu?
Doncs hi ha una cosa molt senzilla. No ens coneixem barra no ens reconeixem i no ens veiem. I per tant ens hem de trobar, ens hem de veure. No hi és. És a dir, pot semblar una paradoxa, però la paradoxa és una veritat vista des de dins. Vivim en un país molt incomunicat. I això la gent potser no ho entén, però molt incomunicat. Fem la prova que tu vulguis. Aquella senyora de fa un any volia veure tractors i no volia veure persones. Si tu preguntes comarques de Catalunya, el nivell d'ignorància és absolut. Amb gent que té carreres, que té doctorats... és que no sé, vull dir, és que la gent que m'ha ensenyat a mi li passa la mà per la cara a milers de persones d'avui en dia que tenen estudis i tenen absolutament de tot. Nosaltres estem a la vida per viure-la. I això és el més important que hi ha. I hi ha gent que no la vol viure. Mm. I, per tant, nega la vida també als demés. Negar la vida als demés és no veure tota la gent que hi ha en un país i que està fent les coses en un país. Mira, ara mateix, t'explico una cosa mateix. Tinc una molt amiga meva, la Maria Àngels, la saludo des d'aquí, que està a Alemanya. Mm. A Alemanya fan una fira ramadera increïble. Increïble. On s'involucra tothom, des dels més joves als més grans, amb suports institucionals. Ho heu vist aquí? No. Ja està. No hi ha més preguntes, senyoria. Perquè no importa. Hi ha una part del país que no importa. I hem decidit que no importa. I, per tant, importa una altra. I quina és aquesta part que importa? La que no ens serveix absolutament per a res.
Francesc, acabem parlant una mica de ràdio.
Sí, i tant. Sí? Fantàstic.
És que en Francesc Canós, a més d'escriure llibres del que tu defineixes com la Catalunya, ara també ho has dit, iceberg, has passat per una vintena de mitjans de comunicació, de premsa, de ràdio, televisió, ets guionista, articulista, dirigeixes el magazín La Mira, ets professor de Blanquerna.
De tot, sí.
De tot. I un dels teus últims articles del diari Ara el dediques als 100 anys de la ràdio a Catalunya. Clar. Tu dius que la ràdio és el podcast de la veritat.
Sí, totalment.
Que no hi ha qui l'enfonsi, eh?
L'exemple del que estem parlant, fa un segle, la Ràdio Barcelona va ser la tercera emissora d'Europa, creada des del que avui en diem societat civil. També vivim una mica de la pagueta de la societat civil des del punt de vista de que som, com que som un parestat, diguem-ne, davant de les autoinsuficiències hem tingut que crear. La ràdio és un exemple, per tant, el 1924, abans el 1923, amb la creació de l'Associació Nacional de Radiodifusió, hi ha una sèrie de persones de la societat civil que creien que aquest país havia de tenir una ràdio, que és un mitjà absolutament important perquè ens connecta, ens explica el món. És l'exemple claríssim. Allà és brutal. Nosaltres vam tenir als anys 30... Molta gent és que tot això ho ignora i és pur analfabetisme. Dones locutores, hi havia dones locutores absolutament a tot arreu, la incorporació de la dona al món del periodisme, la importància de la ràdio com la banda sonora dels temps. Érem un país absolutament capdavanter en tots els sentits. Mm. Vull dir, és que no sé, la ràdio és sentir les coses que no sents, per això parlo del podcast. Molta gent diu, hosti, això del podcast, sí. bueno, és que a veure, reflexionem-hi, jo que porto molts anys amb això, reflexionem-hi, és perquè pots sentir coses que no has sentit fins ara i en llocs que fins ara no havies sentit. Tu pots agafar el cotxe i abans on escoltàvem la ràdio convencional o escoltàvem música, ara, escolta, podem sentir un podcast sobre turisme a Birmània o una història de por. És fabulós, perquè ha de sonar i hem de sentir tot el que no ha sonat i tot el que no ha sentit. I això és la cosa més fabulosa i, per tant, la cançó dels Bagels s'equivocava, Video Killed the Radio Star, és mentida. Per tant, no l'ha assassinat i, per tant, això tot continua i continuarà, no pot ser d'una altra manera.
Com continuarà la revolta pagesa? Com creus que acabarà?
Això està aquí per quedar-se. És un interrogant clavat. I recordem, fa un any, començàvem l'entrevista fa un any, això va dir fa molts anys, que és un dels problemes que ja no s'ha volgut veure, que el país està en plaques tectòniques. Hi ha moviments sísmics. El que passa és que aquests moviments sísmics són moviments humans. Són les persones que estan tremolant i, per tant, estan tremolant perquè hi ha allò que en diem la tremolor de la veritat.
Francesc Canosa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya no acaba la Panadella, eh?
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.